Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Com ens agrada fer cada 15 dies és el torn de parlar amb l'Institut d'Estudis Penedesencs perquè ens expliquin els seus projectes i l'agenda d'aquests propers dies. Així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes, qui t'acompanya?
Doncs ara qui m'acompanya és l'Àngels Parés. Ella és tresorera de l'IEP, de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Molt bon dia, Àngels, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé, bé, tot i que és dilluns, bé.
Oh, sí, els dilluns sempre costen una mica més, no?
Sí, noia.
I a més ahir vau tenir una sortida com molt xula i m'imagino que això també costa, no?
Sí, bueno, costa, però també ens alegra molt, perquè veure que les diferents sortides que s'han anat programant durant aquest hivern-primavera i que acabaran ara al juny, doncs hi participa ja força gent, no? Això indica que estem recuperant una normalitat després d'aquest greu parèntesi i que la gent té ganes, no?, de seguir treballant amb l'IEP i anar veient i participant en les nostres propostes. Uh-huh.
Bé, explica'ns una mica quines activitats teniu en marxa, què esteu fent.
Bueno, a part d'aquesta de la Ruta dels Cellers, que una mica doncs és com una cosa nova, no? Reconèixer un patrimoni que de vegades no s'acaba de valorar. La que també ens hem engrescat moltíssim és en la propera sortida del dia 10, que sabeu que a Calafell fan la Festa de la Mar i aleshores doncs, nosaltres ens vam engrescar molt just el dia de l'assemblea, que un dels nostres membres de la Junta ens ho explicava, de participar-hi. I participarem en la festa i farem una sortida amb una de les goletes el dissabte, dia 10, i en aquests moments ja tenim moltes persones interessades a participar-hi, perquè a més és una activitat molt innovadora, no?, per l'IEP, perquè em penso que potser és la primera vegada que oferim una sortida cultural amb un mitjà que no és el de o bé caminar o d'estar asseguts en una conferència. Per tant, bueno, jo, a mi em fa molta il·lusió també aquesta sortida, descobrir la mar, com diuen ells, i a més participar doncs, en la seva festa, que tiren endavant.
Clar, a més serà molt potent tot el que duran a terme, el tema de la Festa de la Mar.
Sí, sí, tenen un programa, però preciós, preciós, sí, sí, molt maco. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, més cosetes.
Bueno, més coses que tenim en perspectiva. Ara una mica nosaltres acabarem, perquè a l'estiu ja sabem que tot és farragós, però sí que participem també amb l'exposició que ja tomba fa temps per tot Catalunya, sobretot a Pedra fa Paret, que per fi arriba a Vilanova i la Geltrú gràcies al Museu del Ferrocarril, que l'hem treballada amb els amics del museu, de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, de la qual en aquest cas soc secretària. I aleshores doncs, ens arriba el dia 28 de juliol, i al voltant doncs, de l'exposició també farem un parell d'activitats lligades amb aquest fet, que ja et dic, a mi també era una de les propostes, en aquest cas com a membre dels amics del museu i també com a IEP, doncs, que pogués ser vista a Vilanova i la Geltrú. Per tant, aquesta és l'altra activitat. I la següent, ja ens anirem cap a l'octubre, que també a Vilanova, en aquest cas doncs, arribarà l'exposició de les cooperatives agràries, que també doncs, està tombant per tota la vegueria i que doncs, a l'octubre la tindrem a Vilanova. Aquestes una mica serien les perspectives d'activitats, si no ens en venen altres, perquè cada vegada que un soci o que ens arriba una altra proposta que s'adiu amb tot el que és doncs, l'àmbit de la vegueria, nosaltres ens hi afegim, perquè creiem, no?, en que hem de ser receptors, oferir i rebre les diferents propostes que ens puguin arribar.
Clar. Escolta, Àngels, com és portar l'economia al centre obrera de l'Institut d'Estudis Penedesencs?
A veure, confesso que hi ha una tècnica, la Maribel, que fa molts, molts anys que ens dona suport, que és de Vilanova, que és qui gestiona tot el tema dels cobraments dels socis, o les recepcions que tenim dels diferents convenis, etc. És a dir, jo l'únic que faig és supervisar, perquè els que som de l'àmbit de lletres, els números els veiem una mica quadrats,
vaja,
però plena confiança amb la Maribel, que és qui realment doncs, ens fa tota la feina tècnica, i després una gestoria que acaba de completar.
Déu-n'hi-do. Escolta, fa ja dos diumenges, el diumenge passat, que vam viure aquestes eleccions municipals, ens enfrontem el 23 de juliol amb noves eleccions a nivell estatal. Això afecta d'alguna manera a l'institut o a les relacions? Heu de començar de zero a vegades amb les relacions personals i d'explicar el projecte o no?
A veure, jo crec que amb la majoria d'ajuntaments i de consells comarcals o associacions amb les quals participem ja som prou coneguts, ja anem cap a la cinquantena. Pensa que jo tenia...
Ja sou majors d'edat, eh?
Exacte. Jo tenia 17 anys a Sant Martí de Roca, eh?
Mare meva.
Vull dir que m'entens? Per tant, jo crec que ja som prou coneguts, que la nostra credibilitat és demostrada acadèmicament, científicament, de compromís, i aleshores l'únic que s'ha de fer potser és amb tot el que serien doncs, les persones que s'han incorporat més joves, d'explicar-los si algú doncs, no ens coneix la nostra trajectòria, però com a ajuntaments, és a dir, com a institucions en les que treballem i col·laborem, jo crec que no. Que hi ha gent que hi creu més, altres que hi creuen menys, això és cert. El que hem d'explicar-los precisament és això, no? Que per mi l'institut, sempre ho dic així, no ens ho prenguem seriosament, però és com si fos l'Institut d'Estudis Catalans a la vegueria del Penedès. Per tant, l'institut té, ja es pot, s'ha demostrat, no?, una solvència increïble, i això és la nostra vàlua. I suposo que qui no ho sàpiga, doncs sí, li anirem a explicar, però crec que vaja, que tampoc no han canviat tant els paràmetres, perquè vull dir, potser han canviat són els colors polítics en algun cas.
Sí, exacte. Bueno, veiem clarament a Vilanova, precisament, que ha canviat els colors, o sembla que canviaran, perquè, clar, fins al dia 17 encara poden passar moltes coses en qüestió de pactes, però sí que és veritat que es veu clarament un canvi de color polític.
Sí, però, per exemple, ara fem el supòsit, perquè, clar, és la llista molt més votada, no?, que la del Partit Socialista, però com a institut, parlo, jo ja he treballat amb la Teresa Llorenç, que també va a les llistes, quan va ser, no sé si vam cedir tot el fons nostre bibliogràfic a l'Arxiu Comarcal del Garraf, i la negociació es va fer precisament amb ella, no? I,
clar.
Per tant, a veure, ja et dic, pot ser una persona que s'incorpori, que sigui d'un altre indret de Catalunya o de l'estat espanyol i que aleshores doncs, ocupi un càrrec que se li hagi d'anar explicant, però majoritàriament
no és el cas.
No.
Important, sí. Perquè...
Això és important per nosaltres, cert.
Clar, perquè si no es poden endarrerir moltes coses, és a dir, si has de començar de zero i explicar i deixar d'explicar, òbviament, doncs això... Clar. Hi ha un endarreriment en qüestió d'exposicions, de xerrades i tot el que feu.
Sí, exacte. Escolta, jo ara recordo un altre projecte que tenim,
sí,
que aquest cas sí que ens afecta i que hem de demanar la col·laboració, que és que saps que tenim tota la pàgina de tots els noms de la recollida de tot el que seria la trajectòria des de la República fins a la democràcia, etcètera.
Sí.
I un dels temes és tot el tema de la de recuperació de les persones que van estar en els camps d'extermini, que van morir, o altres que van, per sort vam poder sobreviure. I que la idea era que en aquesta pàgina web de tots els noms poder-hi posar tota la informació que ja tenim de tot el Penedès, i que ens han concedit una subvenció.
Oh!
I jo, això també és molt interessant, perquè al Garraf ja han fet una feina molt interessant. A Vilanova ja han posat les pedres, les llambordes per ensopegar, que en alemany no me'n surten mai. I que ara, doncs, clar, si estan en línia, estan en xarxa, això pot contribuir a recollir informació d'arreu de tot l'estat espanyol. I també aquest projecte, que ara l'hem d'acabar de perfilar i veure com ho organitzem. Doncs fa 15 dies que ens van notificar des del memorial que ens havien concedit, i que, per cert, sembla que va ser la més ben valorada. Aquesta també. I això sí que afecta precisament, doncs, a ajuntaments i a consells comarcals, perquè ells estan treballant el tema de la memòria.
Clar.
I nosaltres hi podem contribuir aportant tota la part acadèmica.
Molt interessant
molt.
I molt també complexa a l'hora de demanar subvencions, tota la paperassa, que això ho hem parlat no sé quantes vegades, el tema de paperassa, de que no ho posen fàcil.
Ui, no. Sí. Això es queixa absolutament tothom, que per demanar res, una cul... A veure, nosaltres treballem sense afany de lucre, vull dir, jo ara perquè estic jubilada, però des de sempre he invertit hores del meu temps lliure a col·laborar, no, amb l'associacionisme, i la veritat que de vegades dius, ostres, per demanar, jo què sé, poder utilitzar alguna cosa has de fer 10.000 papers. I sembla que sí, que fins i tot l'administració s'estava plantejant, no?, de lleugerir,
sí,
perquè si no es trobaran que cada vegada... A veure, qui porta moltes vegades les diferents associacions són gent voluntariosa i són jubilats, perquè els joves que treballen no tenen temps per omplir tanta documentació. Això sí que seria un crit de demanar, doncs, una unificació de criteris, perquè cada administració té un criteri diferent, sí, i després, doncs, que valorin, no?, que som associacions sense ànim de lucre. I això vol dir treballar, tal com deia en Rossinyó,
gratis,
per amor a l'art.
Exacte.
Punt.
Tal qual, sense...
Sí, sí.
Sense baños calientes, no?
Exacte.
Que clar, això és un engorro. I mira, ara que aprofitant que tenim aquestes eleccions generals, doncs podríem posar-hi una mica de voluntat política, no? Sisplau, anem tots cap a una, no compliquem l'existència a la gent, no? I sobretot,
exacte,
la bretxa digital, que és veritat que potser els que som una mica més joves ho tenim més per la mà, malgrat i això ens costa la vida.
Oi, i és que de vegades... Mira, t'explico una anècdota, si tinc temps, perquè és per riure. Em va tocar anar a una mesa i, com que sóc major de 65 anys, vaig buscar l'excusa, que en diuen. Doncs, un cop omplert tots els papers, em vaig encallar més d'una hora per una cosa que no entenia, que era com uns interrogants i uns números, i no sabia què havia de fer amb aquells números. Doncs la cosa més senzilla era fer una suma.
Oh!
Però, com que no em vaig haver de llegir tota la normativa... fins a arribar en aquest punt. Vaig estar-me, no t'exagero, una hora. Una hora, per desxifrar això. És una tonteria, potser, exacte, això que deies, una persona jove ho dedueix a la primera, però jo era incapaç d'entendre què volien dir aquells interrogants. Incapaç.
Sí.
Vull dir, una tonteria com aquesta, no?
Déu-n'hi-do.
I de vegades això t'encalla a poder, no?, de dir, ostres, ara estic invertint unes hores en una cosa inútil quan podria estar fent, jo què sé, una altra cosa, anar-me'n a passejar per mar, per exemple.
Sí, per exemple, no?
Exacte.
Ai, bueno, senyor. Més cosetes que tenim.
Bueno, de moment estem ara, doncs, preparant, tenim reunió la setmana que ve i prepararem, suposo, tot el que seria l'activitat de la tardor. També tenim present, que suposo que ja n'hem parlat, de les properes jornades lligades, doncs, a les associacions, l'associacionisme passat, present i futur, com les veiem. Ja s'ha fet una trobada a Vilafranca, que sembla que va anar, jo no hi era, però sembla que va anar molt, molt bé, que les associacions d'arreu de l'Alt Penedès doncs, es van sentir molt còmodes, van agrair a l'Institut precisament doncs, que fessin aquest tipus de trobades, perquè no som únics que ens trobem una mica en un buit generacional, sinó que en som moltes. I ara tenim pensat per l'octubre fer-la a Vilanova i la Geltrú, si no hi ha canvis, perquè sempre doncs, de vegades poden haver canvis. Jo he contactat amb l'associació que en aquests moments potser mou més volum de socis i més activitat durant tot l'any, que és la Talaia, i aleshores la farem la mateixa trobada que es va fer a l'Alt Penedès, doncs la farem a Vilanova i també s'està treballant per fer-la doncs, al Vendrell. Una mica la reflexió d'aquestes trobades és el nostre passat ha estat aquest, el futur, doncs, si coincidim o no, tant de bo, doncs, que hi hagi... Dir, no, nosaltres tenim molta moviment d'activitat, de participació, com seria el cas de la Talaia, que val a dir que és una associació que cada divendres fa una activitat cultural i amb la qual nosaltres hi treballem molt. Vull dir que si hem de presentar llibres o fer alguna xerrada, tenim molt present la Talaia, i o bé els amics, i entre tots, no?, intentar veure cap on hem d'anar, quines són les noves propostes, què ens demanen les generacions futures cap de les activitats o de la presència, no?, de les associacions que tenim en el territori. Clar. La gràcia, i això ho tenim molt clar des de l'Institut, clar, nosaltres som com un ens supercomarcal, i aleshores la col·laboració i participació amb les associacions d'àmbit local doncs són molt importants perquè ens acullen, primera perquè ens donen l'espai i després perquè coparticipem amb les diferents activitats.
Clar. Clar, és que és molt important també aquestes relacions, no, que deies, i que no porteu quatre dies.
Exacte. A veure, pensa que de vegades, en broma, dic, és que som sempre els mateixos llocs. La gent que som socis de la Talaia, perquè ens agrada l'excursionisme, com els del centre de Vilafranca, no? El centre excursionista, també estem a l'IEP, perquè l'IEP una mica t'ofereix una visió molt més àmplia i aleshores aquesta col·laboració i participació sempre està dit. Moltes vegades jo dic, no, aquest llibre no cal que el reculli perquè ja me'l donarà a l'Institut, si es presenta doncs, a la Talaia, perquè moltes vegades som els mateixos, entens?
Clar.
Perquè quan es va crear l'Institut, la voluntat era aquesta d'oferir un ventall de coneixement no local ni comarcal, sinó molt més ampli. I jo crec que això ho hem assolit. Hem assolit aquesta visió de territori, no? De pertinença d'un territori, en aquest cas doncs, ja enfilem cap a aquesta vegueria, de ser d'un territori que ens reconeixem entre tots.
Clar, però a vegades el tema de la vegueria és una mica com que vosaltres sí que ho reconeixeu, però la societat no ho acaba de veure, no? És com que hi ha un... per exemple, no? El Baix Penedès sempre ha estat una de les comarques més perjudicades en molts aspectes perquè estem com en terra de ningú, no? És a dir, sí, estem en un lloc estratègic, preciós, el que tu vulguis, però és com que el Garraf, l'Alt Penedès, fins i tot en qüestions de rodalies, per exemple, no? Una cosa tan senzilla, i el Baix Penedès en passar ja cap al Camp de Tarragona, clar, aquesta unitat... En el fons, jo crec que s'està lluitant, però crec que encara queda molt per fer.
Sí, però aquest és l'objectiu. La idea d'una vegueria és apropar els serveis. Per tant, imagina't que una persona del Vendrell, que per fer alguna gestió, et parlo, per exemple, amb un terreny que jo conec, no?, ensenyament, per fer una gestió te n'has d'anar a Tarragona. En canvi, en aquests moments ja tenim la delegació a Vilanova i la Geltrú, del Vendrell a Vilanova, jo passant per la carretera, no per l'agafo l'autopista, trigo 25 minuts.
Sí.
En canvi, del Vendrell a Tarragona trigues més.
Sí,
per tant,
tres
o sigui, quarts. El que, quan un cop es vegin els serveis, el que s'ha de fer és demostrar l'eficàcia. Hem de ser eficaços, l'eficàcia. I com hem demostrat, i ara tiro pedres al meu molí, eh?
Sí.
Com hem demostrat amb l'IEP, que hem estat capaços durant tants anys de ser eficaços amb el coneixement de la història, de la literatura, etc, etc, doncs també hem de ser capaços de ser eficaços, no nosaltres com IEP, sinó com a societat, d'entendre que és molt millor una coordinació amb uns serveis molt més propers que no haver d'anar a les quatre capitals, no? Com estem organitzats, o estàvem organitzats fins ara. Aquesta és la clau.
Important, molts reptes encara de futur, de present. Important tot el que ens has explicat, aquestes diferents activitats que hi ha pròximament i aquest treball que, sens dubte, és preciós perquè al final esteu lluitant per aquesta història, per les entitats, per fer un engruix, no, de la societat amb les entitats. Àngels Parés, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant el dia d'avui i ens trobem a la pròxima.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Una abraçada, bon dia.
Adéu. Adéu.
Rosalía ho ha petat aquest cap de setmana al Primavera Sound amb un dels concerts més multitudinaris del festival. Així que amb la seva fama anirem a buscar el flash informatiu de 11:45.
Lo que pasó a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Era algo bien especial. Pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45. És moment d'acostar-nos per darrera vegada en aquest matí de dilluns a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem explicant que l'atur es redueix per tercer mes consecutiu a l'Alt Penedès, situant la xifra clarament per sota dels 5.000 aturats. En concret, a 31 de maig, els registres s'han tancat amb un total de 4.894 persones a les llistes de l'atur de la comarca, el que suposa una reducció d'11 aturats en relació al mes anterior i una taxa d'atur registral del 9%. A Vilafranca el registre s'ha reduït en 29 persones menys i un total ara de 1.909 aturats. Ramon Ferrer no parlarà amb els partits que han fet joc brut. El candidat del PSC descarta, doncs, d'entrada Esquerra i la UAM, així com també Vox. El candidat del PSC a l'alcaldia de Calafell, Ramon Ferrer, ha assegurat que totes les opcions estan obertes de cara a formar govern pel pròxim mandat. Els socialistes han millorat els resultats del 2019 i han sumat un regidor més, que els deixa amb 10 a les portes de la majoria absoluta. Només necessiten el suport d'un regidor més. En declaracions a Tarragona Digital, l'actual alcalde ha remarcat que amb 10 regidors tot és més fàcil i no descarta governar en solitari buscant pactes en moments puntuals. Una altra opció seria fer pactes de mandat, com els que ha fet en aquests últims 4 anys amb Podem, la UAM, tot i que aquest es va trencar, o Maite González. Amb aquests acords, el PSC afegiria els regidors, presidir una comissió i formar part de les juntes de govern, tot i que no s'ocupaven directament de cap regidoria. En tot cas, els socialistes obriran una roda de converses amb la resta de partits, tot i que la meitat ja estan descartats d'inici. Ferrer ha assegurat, doncs, que no parlarà amb els partits que han jugat brut durant la campanya, en referència tant a Esquerra Republicana com la UAM. El Batlle s'ha queixat en diversos moments dels atacs que li han fet des d'aquestes dues formacions, a les quals va acusar, inclús, de poder estar darrere de l'atac amb excrements que va tenir lloc a la porta del seu edifici. La policia local de Sant Sadurní ha desenvolupat un any més la campanya d'educació per la mobilitat segura entre els escolars de la vila amb l'objectiu d'augmentar la seguretat viària, disminuir els comportaments de risc i afavorir l'aplicació de mesures preventives. Aquests s'han impartit, doncs, a les 4 escoles de la vila i se n'han pogut beneficiar uns 600 alumnes. Entre les mesures preventives que s'han transmès en els alumnes es pot esmentar creuar els carrers pels pas de vianants, anar cordats amb el cinturó en els vehicles, circular amb casc quan es va en bicicleta i fer-ho, evidentment, pels llocs adients. Des de la policia local de Sant Sadurní es fa una valoració molt positiva de les classes, que ja s'ha comprovat que els alumnes agafen aquests nous hàbits de conducta que els permeten moure's amb més seguretat. I acabarem tot recordant que el casal de la gent gran de Sant Martí Sarroca acull avui a les 5 de la tarda un taller de musicoteràpia que porta per nom els Cercles de Percussió. Es tracta d'una activitat musical adreçada a gent gran i famílies centrada en la improvisació musical. L'activitat és gratuïta i l'organitza l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca amb el suport de la Diputació de Barcelona. Les inscripcions es poden fer al telèfon de l'Ajuntament de Sant Martí.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquest dilluns és d'aquells que ens agrada especialment com acabem, perquè acabem cuidant-nos una estoneta, parant atenció al nostre cos i fent bons propòsits de la mà de l'Adrià Solís, el nostre fisioterapeuta de referència que trobareu a Fisiocor Group. Adrià, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia, Sílvia.
Avui, més que parlar d'un mal, d'un dolor, d'una articulació, d'un múscul, ens parles d'una tècnica que utilitzeu a consulta.
Exacte. D'una tècnica que té un nom que d'entrada no genera massa confiança amb els nostres pacients, i els entenc perfectament, perquè a mi em passaria el mateix, no?
Com es diu la tècnica?
Avui estem parlant i parlarem sobre la tècnica de punció seca.
sí que dona mal rotllo. Si em dius que m'has de fer això...
La punció seca, i a veure...
No les tindré totes,
què em farà, què em farà aquest ara,
sí,
no?
Sí, i de seguida la imatge és punxada, dolor...
Correcte, correcte. És el primer que ens ve al cap, no? Doncs bé, per això estem aquí, no? Per intentar desmitificar aquest concepte, per apropar aquesta tècnica a tots els nostres oients, perquè sàpiguen doncs, ben bé en què consisteix, quins són els seus beneficis, per què l'utilitzem, quines patologies veiem que ens donen més bons resultats, i d'aquesta manera donar confiança a que si mai hi ha el plantejament d'utilitzar aquesta tècnica, doncs que sigui una mica d'informació i una miqueta amb més calma.
És una tècnica habitual, Adrià? És un dels recursos habituals del fisioterapeuta?
És una tècnica que està instaurada a, diria que a la majoria de les clíniques de fisioteràpia. És una tècnica que en els darrers anys ha tingut un gran recorregut en quant a l'aprenentatge, sobretot d'estudiants que acaben de sortir de la carrera, que tenen la inquietud per saber una miqueta més, per saber conèixer més tècniques, pues és una de les indicades i que té més afluència de gent. És una tècnica que els fisioterapeutes que ja tenen un recorregut dins el món laboral han vist com és una bona opció a tenir en compte pels beneficis que aporten els tractaments del dia a dia en la consulta, perquè els beneficis són múltiples i amb un gran ventall de patologies.
Explica'ns, doncs, com funciona la punció seca, que fa exactament.
Anem a explicar-ho. Vinga. Evidentment, tal i com ens indica el nom, aquest nom de punció...
I agulla, oi?
Val, implica el tractament amb agulles, sí? Llavors, a partir d'aquí, anem a explicar quins tipus d'agulles són. Són agulles que són molt... Són pràcticament les mateixes o les mateixes que s'utilitzen amb tècniques com l'acupuntura. Sí?
Fines.
Molt finetes, que entren i surten... I a no ser que toquem algun capilar sanguini d'aquests superficials, no genera ni una gota de sang. Vale? O sigui, partim d'una base que ens dona una confiança de dir, no estem parlant de les agulles de les, quan ens fan analítiques a les 8 del matí al cap, que està una cua que arriba a la cantonada següent de l'altre cap. No?
Sí, sí, cada dia.
Pues no són aquestes. Doncs bé, ja d'entrada tenim quin material utilitzem. Sí? Evidentment, a partir d'aquí són agulles d'una grandària, pues, una llargària, més ben dit, més curta o més llarga. De què depèn d'això? No? Perquè potser algú pensarà, ostres, que com més llarga segur que fa més mal.
A mi que posin la petita, no?
Exacte. Val? No té res a veure. Sí? Al final, la llargària de l'agulla que utilitzarem anirà en funció a la profunditat del múscul que volem tractar. Sí? Aquí he avançat un concepte de que la punció seca, una de les indicacions principals, és per teixit muscular. Sí?
Ens per has tant... parlat de l'agulla... que fa referència a punció i seca, per què?
Doncs mira, ara ho hauria de consultar, el concepte de punció seca, perquè després tenim punció seca superficial, punció seca profunda. Ho preguntarem i pel mes que ve entrarem
la
resolució.
D'acord.
D'entrada, si ara m'ho haguessis de preguntar i hagués de mullar-me amb alguna cosa, potser és perquè sí que és invasiva, però no amb una destrucció de teixits a nivell sanguini important. Però no ho sé. Com sempre diem, no? Diu, quan una cosa no la saps, no cal que rebusquis.
No,
busca-la, informa't i després ho
ens
resols.
Expliques. Val.
Doncs bé, tenim això, no? Que la diferència llargària anirà en funció del múscul que volem tractar. Fiquem exemples, que els exemples sempre són molt visuals i pels oients els hi serà més fàcil d'entendre. Si ara ens mirem, per exemple, el nostre braç, el nostre colze, sí? I el toquem una miqueta, veurem que... el gruix del nostre avantbraç, de la cosa, pues, tampoc és que sigui molt, molt profund. Hem de tenir en compte que entremig hi passen dos ossos, com és el radi i el cúbit, no? Per tant, que ja ocupen molt d'espai, al qual el volum muscular que tenim no serà molt, molt voluminós, no serà molt gruixut. Per tant, aquí treballarem amb agulles, si hem de treballar-ho, amb agulles un tant més petites, sí? Ara anem a un cas contrari, va. Anem d'algú més petitet a algú més potent, sí? El cul, no? Quan es passa alguna cosa, sí que ens punxen el cul allà, intramuscular, pam, no?
Aquí hi ha molt de teixit, no?
A nivell gluti, sí, aquesta zona lumbopèlvica, quan, per exemple, si volem treballar teixit de la musculatura glútia major, que és el que és més gros, per la part de darrere, que baixa fins a la cama al fèmur, sí, és un teixit muscular gruixut, és un múscul potent, sí? Per tant, necessitem una llargària interessant per poder arribar als estímuls que anem a buscar, que ara explicarem què és el que busquem, no? És més, en aquesta zona, a nivell gluti, algun cop que anem a parlar, quan parlem, per exemple, de ciàtiques, ciatàlgies, processos ciatàlgics, que sempre parlem d'un múscul, que és el piramidal, que ens va des del sacre, des de la part baixa d'aquesta columna vertebral al sacre, a baixa en diagonal fins al fèmur, doncs aquest és profund. Aquest és profund. Sí, a nivell palpatori, directe, no en farem una palpació, farem a través del gluti, no? Llavors necessitem una agulla molt profunda per poder arribar a aquestes fibres.
Ara ens expliques com treballa la punció seca, però ja posats a imaginar quantes agulles pots arribar a posar.
En funció a com ho treballem. És a dir, la finalitat general, quan treballem a la punció seca, és treballar el que en diem punts gallet miofacials. Sí? Perquè ho fiquem en context, que la gent ho pugui entendre, més o menys, sí? Podríem parlar de punts de contractura molt bèstia. Així jo crec que la gent entendrà cap on anem.
És gràfic, sí.
Vale? Sí, punts de gran conflicte dins del múscul. El múscul hem d'entendre que té diferents fibres musculars. Sí? Ens hem d'imaginar una autopista de molts carrils. Sí? I quan tenim una contractura muscular, doncs ens hem d'imaginar, doncs, que hi ha dos carrils supercongestionats, que hi ha molt de tràfic, molta afluència, i allà hem de treballar per descongestionar-ho. Vale? Doncs què faríem? Amb l'agulla aniríem a fer un treball en aquesta zona de conflicte. No només perquè hi ha un excés de tensió que el propi cos no està sent capaç de deixar anar, de dir, d'entendre, escolta'm, no necessitem que estiguis així de contracturant, no necessitem que estiguis tan actiu, no és necessari. Aprofita per relaxar-te. Quan no és capaç de fer-ho el cos, necessitem una actuació externa, aquí entrem els fisios, i entrem, per exemple, en una tècnica com pot ser la punció seca. Sí? La punció seca, com a tal, és una tècnica catalogada com a invasiva, sí? Perquè fem la introducció a l'agulla dintre el teixit muscular, per tant, és invasiva. Sí? I el que anem a buscar amb aquest estímul és una resposta que se'n diu neuromuscular. Vale? Per tal de trencar aquest circuit en forma de contínua tensió muscular. Que aquesta contractura es manté mal temps. Però el que volem fer és trencar-ho. Sí? Canviar l'estímul de la mateixa manera que podem fer, doncs, amb les manipulacions vertebrals, els crec-cracs, no? Que la gent així segur que ens entén. És el mateix. El que estem intentant és canviar aquests patrons. Val?
I aquell pacient que tens estirat a la camilla i li dius faré punció seca, et dirà, i per què no fas crac-crac?
Exacte.
Per què?
Que ja ho haurem fet prèviament. Jo, mira, ara ho comentàvem amb l'Alejandro, que és el fisioterapeuta que tenim a la clínica ara als matins, que ell també, la tècnica de punció seca, juntament amb electroestimulació, la domina a la perfecció. Com hem d'explicar aquesta tècnica quan són pacients per primera vegada que ho rebran, no?
O aprensius, que no els hi agraden les agulles.
Exacte. Llavors, sempre explico. Dic, és una tècnica que nosaltres mai imposarem. De la fet, no imposem mai cap tècnica, sempre ho expliquem tot. De la mateixa manera que els crac-cracs, les manipulacions, nosaltres ho comentem. Hi ha d'haver un consentiment també informat per part del pacient, conforme, vale, doncs, m'ho fareu, cap problema, no? La punció és el mateix, requereix també aquest consentiment. Llavors, nosaltres la nostra obligació és explicar-ho bé perquè entenguin bé quines són les sensacions que tindran. Sí? Torno a repetir, és una tècnica que la fiquem damunt de la taula, en aquest cas, damunt de la llitera, no? I és el propi pacient que decideix si ho vol o no ho vol. És una tècnica que el que fa és ens escurça els temps de recuperació perquè fem un treball molt potent, molt directe, en zones molt conflictives, que aquest treball el podríem fer igualment amb la teràpia manual que ja fem, amb la WIMBAC, amb temes d'estimulació, de regeneració i reparació, que ja ho fem, això. Sí? L'únic que passa és que serà més lent l'altra via. Llavors, si vol anar més ràpid, hi ha aquesta via. O si estem estancats, és a dir, escolta'm, no hi ha manera, tenim una patologia molt rebel, podem provar-ho? Escolta'm, pues el pacient, si ens diu l'OK, endavant. D'altres pacients que ens venen directament i ens diuen, escolta, vinc perquè em punxis aquí, aquí i aquí.
Ho tenen claríssim.
Ho tenen claríssim. Això sempre sol ser un pacient molt en àmbit esportiu, que ja té un rodatge, ja sap de què pateix i
que vol
què és el que
temps,
vol, no?
Exacte. Vol tornar a estar bé ràpid.
Exacte. Llavors, la nostra primera obligació és explicar-ho bé, sí? Tenim la virtut de que ho podem explicar molt bé. Per què? Pues perquè nosaltres, anys enrere, quan vam aprendre a fer aquesta tècnica, com totes les que hi ha en aquest món de fisioteràpia, amb qui ho fem primer és amb nosaltres. Llavors, nosaltres tenim la consciència d'haver-nos punxat amb quasi tota la totalitat de tots els músculs del nostre cos i sabem cada un d'ells quines solen ser les sensacions que ens generen. Sí? Quines són més intenses, quina ens dona un dolor irradiat, quin no.
És dolorós, per exemple, quan entra l'agulla és dolorós o el dolor ve després, un cop la deixes treballar? Quanta estona la deixes treballar?
Val. Estem parlant de que la tècnica com a tal, estem parlant en 20, 30, 40 segons com a molt. O sigui, és relativament ràpida. Sí? La introducció com a agulla com a tal no ha de ser dolorosa. Pot donar una sensació estranya. Evidentment, no anem pel carrer a buscar el pa i a comprar aigua i verdura amb agulles ficades, on es fiquen agulles, no? És algo que no és habitual, és excepcional al nostre dia a dia. Per tant, que ens generi sensacions estranyes ja entra dins del guió, val? Ara bé, el que és dolorós, i així ho expliquem perquè és la realitat, que és una reacció de gaire dolorós, cadascú amb els seus nivells, no? És precisament el que anem a buscar com a tècnica, que és aquesta resposta neuromuscular, que és en forma, que sempre nosaltres ho diem, en forma d'espasme muscular. És allò com que sensació que si ho veus visualment des de fora és com que bota, sí? Sembla que salti el múscul, sí? Visualment, si tinguéssim un vídeo i el poguéssim ensenyar amb els oients, dirien, ostres, vale, ara sé de què va, no?
I això passa a la clínica o a posteriori?
No, a la clínica. O sigui, la nostra
moment,
finalitat
eh?
És anar a buscar aquesta reacció. Sempre parlem, doncs, 3, 4, 5 reaccions com a màxim, vale, per cada punxada que estem realitzant. O sigui, al final ja és un gran estímul que donarem. Tot oient que ho hagi patit ja sap de què va i la sensació és aquesta. O sigui, al final, quan fem un treball muscular a un punt específic, sí, podem trobar el punt dolorós on estem treballant o ens pot donar una irradiació, ja sigui amb tot el territori muscular o territori d'influència d'aquest múscul que no té que ser al mateix lloc, pot ser a una altra zona. Exemple, ara que veníem de la clínica, amb una pacient amb una patologia en temes de mobilitat de l'espatlla, sí? Pues, després dels crac-cracs que diem, no? A fer un treball d'estabilització articular per recuperar la mobilitat pròpia de l'espatlla, després hem de veure a nivell muscular quins són els que ens poden donar complicacions de dolor a la zona que el pacient refereix. En aquest cas, li feia mal a la part de davant del braç. I on hem punxat?
Darrere, potser.
A darrere. Hem punxat a la zona darrere, a la zona de l'escàpula. Sí, a la zona de darrere de l'escàpula, una miqueta cap enfora. Un parell de músculs, no? Per què ho hem fet? No perquè ens ha vingut en gana, sinó, evidentment, perquè nosaltres, des dels nostres coneixements teòrics, pues, sabem de la possibilitat de que aquesta musculatura, que se n'encarrega de moviments propis de l'espatlla, sobretot en temes de rotacions, no?, poden influir o poden generar un dolor irradiat a la part de davant. No? Què fem nosaltres? Pues, evidentment, anem a comprovar-ho. No? Anem a veure aquesta autopista que dèiem, com de congestionada està o no. I quan veiem que hi ha zones que estan congestionades, que estan contracturades, el que què fem? Pues, estimular-la. Com ho fem? Pues, apretant. Sí? Al final, no cal que ens compliquem massa la vida. O sigui, l'estímul és apretar per generar el que el pacient descriu com a dolor. Sí? En aquest cas, que ens trobàvem? Que diferents punts d'un parell de músculs diferents d'aquesta àrea de darrere de l'esquena, de l'escàpula, donava un dolor, fum, com una fletxa irradiat a la part de davant. No? És a dir, ostres, estic notant el dolor que tinc en el meu dia a dia amb certs moviments aquí davant, no m'estàs tocant a davant, m'estàs tocant a darrere, però és que estic notant exactament el mateix dolor, no? Vale, doncs nosaltres ja se'ns encenen les llumetes, és a dir, aquest múscul està influint en la dolència del seu dia a dia. Per tant, què fem? ataquem, no? Ataquem. Llavors, treballem, en aquest cas, la punció seca i després teràpia manual. O sigui, ho hem dit, no? La punció seca que dura 30-40 segons d'estímul constant i... Però, clar, les sessions són de 50 minuts, una hora. Per tant, el treball que després nosaltres realitzem en teràpia manual, que és la nostra filosofia de treballar clínica, pues és la que ocupa la major part del temps. Però, prèviament, hem fet un estímul superpotent, que és en la punció seca.
Quines patologies els hi agrada la punció seca o va bé aplicar-la?
Val. El nombre de patologies amb els quals ens dona beneficis, la veritat és que són múltiples, perquè fem un treball molt específic a nivell muscular, que també es pot fer a nivell tendinós, una miqueta més pesat i més dolorós, perquè és un teixit molt més dur, per tant, la introducció a l'agulla pot ser més dolorosa, no tan agradable i un tant més agressiva, però sobretot a nivell muscular podem treballar des de punts en concret, podem treballar cadenes musculars de manera molt eficient. Què vull dir amb cadenes musculars? No? Perquè abans preguntaves, què treballem, amb una agulla o amb vàries? No? Fins ara només hem parlat una agulla in situ, fem l'estímul, canviem d'agulla i si hem de treballar un altre punt, una a una. No? Però a base que podem treballar amb vàries. Sí? Llavors, com ho explicarem? Ho explicarem també de manera molt visual, no? Com les boles aquestes de palla que podem veure als camps, sí? Que moltes tenen un pal al mig, sí? Per tenir que les enrotllen i de més, no? Anem a fer un exercici una miqueta similar, sí? No és ben bé així, però bueno, perquè ens fem una miqueta la idea. Val? Tenim un múscul, sí? Va del punt A al punt B. D'acord. Llavors, una de les maneres que podem treballar de manera més agradable, sí, perquè ho treballem en funció a les percepcions del pacient de dolor, és la introducció de l'agulla a un dels extrems, o més o menys als extrems, sí, i generem una tensió enroscant. Sí? Una miqueta la idea d'anar generant una miqueta de tensió localitzada cap al punt de l'agulla. Sí? Per si sol, aquest estímul no en genera massa cosa. Ara bé, si jo introdueixo una altra agulla al punt allunyat i genero la mateixa tècnica, que és enroscar una miqueta, el que estic intentant generar és un estat de tensió interna entre el punt A i el punt B. Sí? Que això traduït a l'idioma de fisioteràpia i a l'idioma del dia a dia són els estiraments. Sí, estem generant un procés d'estirament muscular...
Amb una intensitat molt més elevada, no?, que si els fessis...
Perquè és invasiva. Vale? Quina és la gràcia? Pues que, com que jo enrosco, sí, jo li puc preguntar al pacient en el moment que...
Quan dius diu... enrosca, t'has d'imaginar furgant amb l'agulla?
No, l'agulla està dintre i jo el que faig és donar-li voltes.
La mous.
Sí. La punció seca és d'entrada i sortida de l'agulla. En aquest cas és de donar-li voltetes.
Canvia una mica la tècnica.
Canvia una miqueta. Llavors, aquí el pacient, fins aquí em molesta. Esperes. Normalment, què passa? Hi ha una relaxació baixa i al cap d'una estona, aquesta tècnica ja dura uns quants minuts més, perdó, tornem a enroscar. Llavors, generem un altre cop de tensió. Vale? Evidentment, també podem treballar amb electrodes, amb electroestimulació, que llavors els estímuls encara també poden ser molt més potents. Vale? Doncs bé, doncs, què podem fer? Si podem fer del punt A al punt B, doncs també podem fer del punt A al B, al C, al D i a l'E.
Això sí? Seria la cadena que deies.
Exacte, si volem treballar amb una cadena molt més àmplia. Un exemple, per exemple, és pacient que té una tendència molt clara a que la cama en si, quan està estirat panxa amunt, se li obri molt cap enfora. Vol dir que treballa molt amb tota la cadena de rotadora externa, des de la cadera i tota la cama. Llavors, podem treballar des de la cadera, tot el que és la zona glútia més lateral, glúti mig menor, que són musculatura profunda, agulla llarga. Llavors, aniríem baixant tota la cadena del tensor de la fascia lata, el quàdiceps per la part més lateral externa, vale? I veuríem com milloraria tots aquests estats tensionals, que ens millora no només la mobilitat de cadera en general, sobretot, sinó també inclús per patologia de genoll. D'acord? Llavors, al final ens dona molts marges de maniobra per treballar molta patologia, ja sigui per cadenes musculars, que sempre hem dit, no, el nostre cos no funciona per unitats específiques, sinó sempre treballen en conjunt. Hem de tenir la capacitat, nosaltres com a professionals, evidentment, la capacitat de raonar en un conjunt, en un concepte holístic, no? I saber-ho transmetre als pacients. És la nostra responsabilitat de dir, escolta'm, per què et demano que facis aquests exercicis? Et demano que facis aquests exercicis d'enfortiment d'aquestes zones per això i per això. O sigui, que entenguin la finalitat i el missatge que estem enviant. Que entenguin la teràpia de dir, i m'he trobat moltes vegades, no? Escolta, m'he vingut perquè em fa mal el genoll i el genoll és que no me'l toques, m'has tocat només la cadera, no? I trobar-me aquesta situació al cap d'una setmana, doncs, perquè són o amistats o coneguts, i que ho comenten, i hòstia, meus, mira, només em va tocar la cadera. I dic, i el genoll et fa mal o no? No, no, si el genoll el tinc perfecte. Dic, però com és possible, no? Llavors, la nostra finalitat és això, escoltar el pacient, fer les preguntes pertinents per tenir més informació, fer bones valoracions a nivell, ja sigui a nivell articular, a nivell muscular, a nivell en conjunt del nostre cos humà, saber derivar, que això ho hem parlat moltes vegades, saber derivar quan toca amb els diferents professionals i, doncs mira, amb les múltiples tècniques que tenim, doncs una d'elles, que és la punció seca, que és la que hem vingut a explicar avui, perquè els nostres oients pues, en tinguin constància i si mai se'ls hi proposa, que ja no els hi vingui de nou.
Això, ara quan ens proposi el fisio la punció seca, almenys no ens espantarà l'agulla i sabem en què consisteix i el que podem guanyar de temps en la nostra recuperació.
Exacte.
Adrià Solís, de Fisiocorp Group, gràcies per aquest Riquesa és Salut, per cuidar-nos una estoneta durant aquest dilluns. Que vagi bé la setmana.
A vosaltres.
Anem tancant la paradeta d'aquest dilluns 5 de juny de 2023. Hem engegat a les 9 i 6 i acabem ara. Demà hi tornem i esperem retrobar-vos. Que vagi bé.